Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 23 d'octubre del 2022. Encara no ha sortit el sol, trigarà una bona estona encara. A les 8 i 8 minuts del matí ha de ser quan tregui el cap per l'horitzó de Cadaqués i aguantarà la llum de dia fins a l'entorn de les 7 i 8 de la tarda, que és l'hora de la posta més o menys al Canà, a l'altra punta del país. És un cap de setmana i torna a ser un diumenge càlid, de finals d'estiu, fa dies que ho estem dient, i de seguida ens ho explica el Martí Oliveres, però fa tota la impressió que això s'allargarà com a mínim fins a la castanyada. Per tant, allò que passa a ser un tòpic, un cliché, allò de menjar les castanyes en màniga curta, doncs vaja, fa tota la impressió que serà així. De seguida us posarem el dia de l'actualitat d'aquest diumenge, entre altres coses al voltant del cada cop més inestable terreny de joc d'Europa. Ahir vam viure en directe en aquest programa com Giorgia Meloni, la líder d'extrema dreta, jurava el seu càrrec com a nova primera ministra d'Itàlia i ha conformat el seu govern. Avui faran la primera reunió del Consell de Ministres. En paral·lel, al Regne Unit, alguns mitjans ja donen per fet que Boris Johnson ja té els avals necessaris per competir per tornar a ser primer ministre britànic. I a la Xina, la confirmació que Xi Jinping continuarà sent el líder del Partit Comunista i això implica també ser president del país. De seguida en parlarem en un dia que farem, evidentment, tertúlia de tot plegat, però que també tindrem, com cada diumenge, l'embalat de l'Òscar Nin, les classes d'història de l'Albert Pla, el Paraules encadenades de Llucia Ramis i Carlos Tanón, i avui amb un parell de convidats d'alçada. Per una banda, la cantant, actriu, comunicadora, professora de vocal Nina, que ens, en fi, a pocs dies perquè arrenqui el seu espectacle a Madrid dels Ponts de Madison, passarà per aquest programa també per parlar de la fase en què es troba vital a molts nivells i també professional. I de l'altra, el cantant exlíder de Cortatu i de Negu Gorriak, Fermín Muguruza, que també serà avui al Via Lliure a través del Plat Estrella. Tot això i molt més al llarg de les pròximes 7 hores de ràdio que arrenquen ara i tancarem a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Aquesta hora del matí, 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports, del temps, amb Aurora Rodríguez, Adrià García, Oriol Jové, Martí Oliveres, bon dia als quatre.
Bon dia.
D'aquesta matinada, Boris Johnson s'ha reunit en secret amb l'exministre d'Economia, Rishi Sunak, el seu principal rival, sembla, a la cursa per tornar a ser primer ministre, per tornar a Downing Street. No ha transcendit res informativament parlant de la trobada, però ja veus el Partit Conservador que demanen que arribin tots dos a un acord per evitar dividir encara més el partit dels Tories. Tot plegat després que l'entorn de Johnson assegurés ahir que ja té el suport necessari per presentar-se com a candidat a les primàries del partit.
Des que l'exprimer ministre va arribar a Londres ahir en un vol d'urgència, s'ha anat trobant amb els companys Tories que més recolzament li han donat els darrers anys, però molts d'ells li han girat l'esquena. Veuen el seu retorn com un perill per a la supervivència del Partit Conservador. De fet, segons el recompte de la BBC, ara mateix Johnson només tindria 50 dels 100 avals necessaris per presentar-se com a successor de Liz Truss, a diferència de Sunak, que ja comptaria amb el suport de gairebé 130 parlamentaris. Tot i això, a poc més de 24 hores perquè comencin les primàries, ni un ni l'altre han fet el pas de presentar candidatura. Només ho ha fet la líder dels Tories al Parlament, Penny Mondran, que sembla lluny d'aconseguir prou suports.
I mentrestant, també d'aquesta matinada de fa pocs minuts, a la Xina, Xi Jinping acaba de ser reescollit com a líder del país per tercer cop consecutiu. per líder del, del partit i, per tant, també del país per tercer cop consecutiu, un fet inèdit que el situa com l'home amb més poder a la Xina des de Mao Zedong. Ha estat fa menys d'una hora en l'última jornada del Congrés del Partit Comunista a Pequín, un acte on també s'ha presentat la nova cúpula de la formació.
El segon home fort del país serà des d'avui Li Qiang, que substituirà Li Keqiang com a primer ministre. Va ser el cap del partit a Xangai i havia treballat ja com a cap de gabinet de Xi. De fet, el seu nom no apareixia en la majoria de les travesses. Tot plegat mentre el país encara porta cua la imatge insòlita que es va viure a la sessió d'ahir, l'expulsió de la sala de l'expresident del país i predecessor de Xi Jinping, Xi Jinping, un gest que s'ha llegit com una passa endavant de l'actual president per augmentar el poder que ja acumula i una humiliació per l'anterior mandatari que precisament va ser qui va escollir així com a successor l'any 2013.
El gest de la sortida de Hu Jintao que analitzen tots els diaris avui a la premsa sense saber la versió oficial efectivament, però posant-hi debat i especulació, Víctor Ribes.
Julio Ríos explica a El País que aquest és un gest absolutament anormal i que els mitjans xinesos no l'han emès, almenys per ara. Diu que podríem estar assistint a la pràctica liquidació de tota la facció afí a Hu Jintao. El Mundo parla d'humiliació pública. El periódico Adrián Fonfillas ho qualifica com la possible escenificació d'una purga que remet a la pel·lícula El Padrí. Segons l'ABC, Xi Jinping pretén fer-se amb el poder absolut i està disposat a aixafar qui sigui sense miraments. Creu que és pitjor que Stalin, perquè almenys ell es molestava arrestar els adversaris de nit, no a la vista de tothom. I a La Vanguardia, Ismael Arana subratlla que Hu Jintao no és l'únic arraconat. El Partit Comunista Xinès se sotmet a una àmplia reforma que ha tret del pinyol el primer ministre Li Keqiang, també l'home que aspirava a succeir-lo, i a més el president de l'Assemblea Nacional Popular. Arana escriu que Xi Jinping puja un dels últims esglaons cap al panteó dels líders més poderosos de la Xina moderna.
Mentrestant, i encara en plana internacional, a Itàlia, no oblidem pas, avui comença a treballar el nou govern de l'ultradretana Giorgia Meloni al capdavant. Ahir va jurar el seu càrrec com a primer ministre i aquest matí farà el primer Consell de Ministres. Abans, però, hi haurà també el traspàs de carteres amb el president sortint, Mario Draghi.
És el que es coneix com la cerimònia de la campaneta, perquè el primer ministre sortint entrega al nou cap de govern la campaneta amb què comencen les reunions del Consell de Ministres a Itàlia. Serà l'última vegada que es podrà veure a Draghi al Palau Chigi, tot i que el govern ja es reunirà avui, no serà fins la setmana que ve, dimarts segurament, que es coneixeran quins són els plans de Giorgia Meloni al capdavant del govern italià amb els discursos al Parlament i el vot d'investidura.
Mentrestant, aquí a Catalunya acabem una setmana marcada informativament des del punt de vista polític per la polèmica als canvis a la cúpula dels Mossos d'Esquadra. Avui hi ha una altra entrevista al diari Ara al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que remarca que no hi ha comandaments de la policia que estiguin frenant investigacions a Catalunya.
Elena desmenteix així les acusacions que feia el món a RAC1 l'exconseller Miquel Samper i sobre les acusacions al comissari en cap Eduard Sallent de pressions per rebre informes sobre causes que afectaven càrrecs polítics avisa que no permetrà cap il·legalitat.
Això és una cosa que va passar quan jo no hi era. Per tant, des d'aquesta tranquil·litat, diguem-ne en aquest sentit, li dic, jo qualsevol persona que creu la frontera de la legalitat en aquest àmbit o en qualsevol altre, ja li dic ara, sortirà en globo, així de clar.
Elena, que des de RAC1 ja va negar ingerències polítiques als Mossos, va dir que estudiava adossant per a la justícia. Doncs un altre exconseller, Miquel Buch, l'anima a fer-ho. Ho ha dit en una entrevista a 8TV.
El que va dir és un disbarat, que no es pot permetre un exconseller dir el que va dir i fer tant de mal al cos de la policia. El millor que pot fer és reconduir i o A, presentes proves, o B, dir, us he enganyat, no vaig dir la veritat.
I tal com confirma Elena a l'Ara, per ara no hi haurà més canvis a la cúpula dels Mossos, només una reestructuració al desembre quan es creï la comissaria de ciberdelinqüència.
Mentrestant, un altre conseller, el d'Universitat, Joaquim Nadal, diu que el procés, conseller del govern actual d'Esquerra Republicana, Nadal, diu que el procés ha provocat més retrocessos que avenços a Catalunya. Ho diu en una entrevista que podem llegir a Joaquim Nadal a La Vanguardia, on recorda que ell no és independentista.
El nou conseller de Recerca i Universitats assegura, però, que Catalunya ha de votar el seu futur en un referèndum i reitera la unitat i la solidesa del govern, tot i les mancances dels últims anys.
En el propi recorregut del procés, des de l'1 d'octubre de 2017 fins ara, hi ha hagut més retrocessos que avenços. En l'àmbit de la dignitat de les institucions i de la seva plausibilitat com a elements reals d'un govern fort, ha perdut pistonada.
D'altra banda, assegura que no tenia ganes de tornar a la política, però creu que després de la ruptura d'Esquerra i Junts calia demostrar el seu compromís polític. A més, s'ha fixat com a objectiu rebaixar la tensió dins el govern. De fet, diu que el govern tripartit va ser tranquil comparat amb la coalició de Junts i Esquerra.
Les 7 i gairebé 10 minuts, i ara en parlarem amb el Martí Oliveres, però aquest és un altre diumenge i un cap de setmana amb temperatures molt per damunt del que tocaria per al mes d'octubre, finals de mes d'octubre, i a més sense pluges a la vista, i això fa que s'acumulin ja 2 mesos a Catalunya amb els pantans per sota del 40%, i aquest és un dels requisits perquè comenci a haver-hi noves restriccions.
L'Agència Catalana de l'Aigua, però, preveu que en menys de moment no n'hi haurà de noves, però que sí que en les properes setmanes podria ampliar el nombre de municipis amb afectacions. Ara mateix només hi ha 3 zones que no estiguin en fase d'alerta o prealerta per la sequera. Són les que reguen l'aqüífer de Tarragona, el del Baix Ter i el del Fluvià. Pel que fa als grans pantans, la situació és molt preocupant. Estan sota mínims. El de Sau, per exemple, té les reserves al 20% i la Baells al 34%. Per cert, que avui tindrem un dels dies amb el preu de la llum més baix des del 7 d'agost. De mitjana costarà 72 euros al megawatt hora, un 30% menys que ahir. Això és degut a les condicions meteorològiques i també a la demanda que es preveu. A més, avui serà el 5è dia consecutiu en què no s'ha d'aplicar el topall del gas perquè no s'arriba al mínim que fa que s'activi.
En el dia que avui fa exactament 3 anys també de la riuada del Francolí, recordareu que va causar destrosses i molt importants a diversos municipis de la Conca de Barberà, va ser la nit del 22 al 23 d'octubre. Després d'aquest temps encara estan pendents de reparar moltes d'aquestes qüestions.
Ara tot just han començat una de les obres més importants, la reconstrucció del pont vell de Montblanc, que va quedar inutilitzat per la riuada. Un endarreriment que s'explica per la lentitud en l'arribada dels ajuts públics per pagar l'obra, que estarà acabada l'any que ve. A part de les destrosses en espais públics, habitatges i empreses, l'aiguat va provocar 8 víctimes mortals.
I per cert, un últim apunt per recordar que aquest cap de setmana Barcelona s'ha convertit en el plató de The Crown, de la sèrie. Hi va haver-hi centenars de persones que van participar al rodatge, que reconstruïa aquí sota de la ràdio, a la plaça Francesc Macià, el moment en què els paparazzis assetjaven els carrers de París, els bulevards de París, el cotxe de Lady Di, previ a l'accident que va acabar amb la seva vida. Les 7 i 11 minuts. Pel que fa als esports, el Barça que rep aquesta nit l'Atlètic de Bilbao d'Ernesto Valverde amb la necessitat de sumar 3 punts per no perdre-li l'estela al Real Madrid, que ja la nit va guanyar el Sevilla.
Per 3-1, amb gols a darrera hora de Lucas Vázquez i Fede Valverde, i una victòria que ha fet que els blancs hagin dormit més líders que mai, amb 6 punts de marge respecte al Barça, que tornaran a ser 3 si els blaugranes això sí guanyen al Camp Nou. El Barça Atlètic serà a les 9, i abans hauran jugat els altres 2 equips catalans. A les 2, l'Espanyol rep l'Elgel RCD Stadium, i a 2, quart de 7, el Girona rep l'Os Osasuna Montilivi, en tots dos casos amb l'urgència de sumar punts per fugir de la zona baixa de la classificació. Futbol al marge, aquesta hora tenim en marxa el Gran Premi de Malàisia de motociclisme, i de fet ja s'ha acabat fa uns minuts la cursa de Moto3 amb victòria del britànic John McPhee. En uns minuts arrencarà la de Moto2 amb el japonès Ayogura sortint des de la pole, i a les 9 arrencarà la cursa de MotoGP, que pot proclamar Pecco Bagnaia campió del món.
D'aquí un minut i mig arribarem a un quart de 8 del matí. Martí Oliveres, què és el que hem d'esperar d'aquest diumenge, i aquesta calor de finals d'estiu l'hem de seguir aguantant gaire més?
Doncs sí, sembla que fins a finals d'octubre continuarem parlant de temperatures molt més altes del que tocaria aquesta època de l'any. Migdies càlids, nits fresques, però al migdia puja molt la temperatura. I avui és notícia sobretot el vent. Molta precaució amb les ventades al nord del país, principalment al Pirineu. No és un dia per fer excursions d'alta muntanya, perquè es poden superar els cims de la serrada als 100 km per hora. Insistim, doncs, amb la força d'aquest vent al nord del país. A la resta, un dia mig ennuvolat i amb alguns ruixats que ara descarreguen al Pirineu i que es poden anar repetint durant la tarda.
Era digital. Revolució tecnològica. ILSD.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
Nova llei de pensions.
Jo puc continuar treballant si vull, però què em doneu si segueixo?
Tens dues opcions. La segona opció t'incentiva amb un augment en la teva pensió del 4% anual per any treballat, que incrementarà el total anual de la teva pensió durant tot el temps que duri la prestació. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N l'any 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N l'any 30è aniversari i no passis inadvertit.
El traç d'un artista, la bogeria d'un geni, la força d'una melodia. Què fa que una cosa ordinària es converteixi en extraordinària? La diferència està precisament en aquest extra. Vine a descobrir per què el Cupra Formentor s'escapa del que és comú. Estrena l'ara amb lliurament immediat.
Cupra Ondinauto, Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa. redcupra.es/Ondinauto.
Bon dia, sóc el teu algoritme. Sé quantes hores entrenaràs, sé quin menjar demanaràs, sé què vols.
No, no ho saps.
Romeo Tonale Hybrid. Live unpredictably.
Vine a veure'l a Auto 88. Concessionari oficial Alfa Romeo a Barcelona i Mataró. Auto88.com.
Històries de rentar roba amb Deter Solín.
Com ha anat amb la bici?
Oh, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Deter Solín Esport.
Així m'agrada. Deter Solín Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Deter Solín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Si poguéssiu escollir, quin seria el cotxe dels vostres somnis?
Per mi, un elèctric.
Un 4x4, per l'aventura.
Jo m'estimo més un híbrid per viatjar.
Jo, un potent esportiu alemany.
Però per què renunciar a una cosa si ho podem tenir tot? Nou Opel Grandland híbrid endollable. Molt més que un elèctric.
Descobreix-lo a Masternou, concessionari oficial Opel a Barcelona. Masternou.com.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
64.992, 6, 4, 9, 9, 2, de la sèrie 53, 0, 5, 3.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11... ben jugat.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
Començarem una setmana que, tot i que no acabo de veure de quina nova manera ens fotrem els plats pel cap, desitjo que no sigui com la darrera. El soroll provocat entorn dels Mossos ha omplert tertúlies, informatius i fins i tot programa rosa o de tonalitat grogosa. La cosa feia setmanes que bullia, però tot es va accelerar quan un exconseller d'Interior, Miquel Samper, va embolicar la troca insinuant determinades negligències al cos de policia. Direu que ho va denunciar en el seu parlamentari o davant la fiscalia? No pas. Ho va dir fent de tertulià al món arracú. Bé per Jordi Basté, fatal per l'exconseller. Una persona que ha tingut un càrrec d'aquesta envergadura no pot esbombar dubtes o veritats a mitges que diu conèixer en virtut del seu lloc de privilegi. Era un càrrec públic i no se li pot anar l'olla d'aquesta manera, encara que tingués diferències amb els que el van precedir, tot i ser del mateix partit. No és de rebut. Segur que tothom ha viscut situacions incòmodes i més si s'ha exercit un càrrec de responsabilitat. Ara bé, conec poques confidències o escàrnics públics fets per als directius d'empreses privades. I si n'hi ha hagut, eren en l'àmbit privat. Ja s'ho faran. Ara parlem de l'administració pública i, atenció, d'un cos de seguretat. Els ciutadans i ciutadanes som els que paguem i exigim rigor i responsabilitat. M'escandalitzo veient com aquí ens fotem els plats pel cap uns als altres, lluint els draps bruts d'una manera escandalosa amb l'única intenció de fer mal. No s'adonen que el mal el fem al conjunt dels ciutadans? No veig que d'altres llocs de l'Estat, tret de les clavegueres, hi hagi aquests nivells de carnissament. Aquí ens encanta. D'on vindran els trets aquesta setmana? Prendrem mal. Catalunya, tu, a la teva!
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve a la mateixa hora del matí. El Via Lliure som de veure món, som de viatjar, que deia aquell. Ho hem fet en les últimes temporades amb el Mur de Viatge i aquest any a través de la Volta al Món amb 80 llibres. Que es coincidirà amb l'aniversari del 150 ja de la publicació de la Volta al Món amb 80 dies, aquesta novel·la imprescindible de Jules Verne, efectivament, com deia ara...
La Volta al Món en 80 llibres.
I això vol dir un viatge cada dia del cap de setmana que inclou també una lectura per acompanyar-lo. Per tant, cada dia, un país, un llibre. Etapa número 16 d'aquests 80 dies. Etapa 16 del viatge. Ahir va ser Corea del Nord. Avui, Víctor Vives, bon dia.
Bon dia, Xavi.
On anirem?
Anem a l'Índia.
Música que ens hi aboca directament a través del folklore de la Índia, música de sitar. Visitem el gegant asiàtic, que és la Índia. Amb quin llibre, Víctor?
Mira, amb La casa i el món, de Rabindranath Tagore. Poeta, assagista, dramaturg, novel·lista, però també autor de cançons i pintor. Va ser un artista total i, a més, un referent espiritual per molts. L'any 1913 es va convertir en el primer Premi Nobel de Literatura no europeu. Des del punt de vista polític, Tagore va ser molt crític amb la colonització britànica i va defensar la independència de l'Índia, i d'això va aquest llibre. Parteix d'un triangle amorós entre un maharajà, la seva esposa, que és molt més jove que ell i de classe social més modesta, i, finalment, un revolucionari que s'allotja al seu palau. Aquesta relació entre tots tres a casa s'enverina a mesura que a fora va prenent força el moviment a favor de la independència.
Per tant, aquesta La casa i el món, repeteixo el títol per qui estigui interessat, de Tagore, és, vaja, és un tractat, una mena de ficció en què la descolonització de la Índia hi té un paper central.
Mira, en concret se centra en una campanya que es va utilitzar per boicotejar els productes britànics i consumir-ne només de fets a l'Índia. Era un moviment que es deia Swadeshi i que acabaria portant a la marxa de la sal quan Mahatma Gandhi va instar els indis a recollir la sal ells mateixos, trencant el monopoli dels britànics. Doncs bé, Tagore tenia dubtes sobre aquest moviment i aquests dubtes els canalitza a través de les discussions que mantenen els seus personatges. Per cert, arran d'aquest episodi històric, va compondre Tagore la cançó que es convertiria en l'himne de l'Índia.
Doncs avui que hem visitat l'Índia, a través d'aquesta novel·la, que si us agrada l'Índia, us agrada llegir, evidentment, i viatjar, doncs us la podeu apuntar, La casa i el món, de Rabindranath Tagore, que podeu buscar-ne la informació, ho hem penjat també al Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Sons del cap de setmana.
Bon dia, sóc Carles Mota, de Sabadell, i us envio aquest àudio perquè és realment l'àudio que a mi em diu que és cap de setmana, quan estem pujant amb la meva dona cap a l'escala a vendre roba artesana a Mola Mercat, i per autopista sentim el vostre programa, la secció de Beorlegui, que ens encanta.
Doncs efectivament aquest és el sol, la banda sonora que identifica que és cap de setmana i que és diumenge per aquest oient, que és el Carles des de Sabadell, a qui saludem aquesta hora del matí, i que li defineix per ell els caps de setmana quan agafa la furgoneta o el cotxe i se'n va a vendre roba artesana al mercat. Doncs si voleu col·laborar amb aquest collage sonor que implica els sons del cap de setmana dels nostres oients, ens serveix qualsevol tipus de so que us defineixi al llarg del cap de setmana, des de jugar amb les criatures o anar amb uns amics a alguna excursió, veure un esdeveniment esportiu o cultural o musical, ens ho podeu fer saber senzillament gravant un so que ho defineixi i enviant-lo amb el vostre nom i el lloc des d'on l'envieu al WhatsApp del Via Lliure, al 606 25 64 39.
Ensenyeu-nos quin és el vostre so del cap de setmana enviant una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure, 606 25 64 39.
Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és dia 23 d'octubre, farem una reculada musical uns quants anys enrere. Fins a quin 23 d'octubre?
Doncs avui reculem fins al 1987, per tant, 35 anys. Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care. Well, please set me free.
Espectacular, la veu de Joe Cocker amb aquest Unchained My Heart, que és un autèntic clàssic. Avui el recordem, dius que fa 35 anys, de què exactament?
Doncs que es publicava el disc, aquest disc que es deia igual que la cançó, Unchained My Heart, i és una de les més conegudes d'ell, no? D'un del que seríem aquest músic que se'l coneix per la seva veu aspera, com deies, i el gran sentiment que posava a les seves interpretacions. Sovint eren versions, això sí, d'altres artistes. Per exemple, aquest tema el va gravar per primera vegada als anys 60 Ray Charles.
Necessites ja una moto per moure't per Barcelona i no la trobes? A Motospazio tenim la moto que necessites. Tota la gamma Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi amb entrega immediata. Visita'ns a Motospazio Barcelona i si dius la paraula clàssic tindràs un descompte especial fins a final de mes. Ens trobaràs al carrer Calvet 49 i al carrer Mallorca 337.
Els pares sempre t'han donat el millor. Ara... tu també els hi pots donar. Residències per a gent gran Domus Vi. Se sentiran com a casa amb la seguretat d'estar atesos i cuidats les 24 hores del dia. Residències Domus Vi. Vine a conèixer-nos. 945 65 85. Domusvi.es.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Bon dia. Sóc el teu algoritme. Sé quantes hores entrenaràs. Ja. Sé quin menjar demanaràs. Ja. Sé què vols.
No, no ho saps.
Nou Alfa Romeo Tonale Híbrid.
Vine a veure'l a Auto 88, concessionari oficial Alfa Romeo a Barcelona i Mataró. Auto88.com.
A veure, quants anys té el seu fill?
9.
Què li passa exactament?
Doncs des de fa un temps només té ulls per les pantalles. No té ganes de fer res més, està ensupit?
Doncs que es prengui un cavall fort cada 15 dies. El següent...
Cavall Fort, la revista que cura l'ensupiment. Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220.
Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, et porta la nova generació del líder dels crossovers, el nou Nissan Qashqai, electrificat i amb etiqueta Eco de la DGT. Deixa't seduir per tota la gamma Nissan a Santi Enrique Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Sant Cugat i Terrassa, i ara estrenem ubicació a la carretera de Prats de Lluçanès a Sabadell.
Vols gestionar de manera eficient les dades de què disposa la teva empresa? El dijous 27 d'octubre a Barcelona, La Vanguardia i Pimec organitzen Pimes Connect, jornades per a la gestió eficient de dades, en les quals podràs escoltar experts en la matèria i resoldre dubtes. Si hi vols assistir, pimec.org, amb el patrocini de Banc Sabadell i Telefònica.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%. Tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
RAC 1.
Ernesto Valverde, entrenador i fotògraf, retrata l'estat actual del Barça. Aquest diumenge a les 9, al Camp Nou, Barça Atlètic de Bilbao. Des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank, Estrella d'Am i Xarxa Fort de Catalunya.
RAC 1.
Tots som 1.
RAC 1.
Tots som 1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I I a aquesta hora del matí és temps d'anar-nos cap a un raconet que sabeu que només, en fi, obre mitja horeta a la setmana. Un raconet que és al final d'un carreró empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país i que obre escassament mitja hora en aquella hora que és entre intempestiva i plàcida, aquella hora que, en fi, el comú dels mortals o bé està començant a obrir un ull o bé tot just està reposant el seu cos al damunt del matalàs, no? I és en aquesta hora, entre màgica, naïf, en fi, de somni, que ens desplacem en aquest raconet que no hem volgut revelar mai la seva ubicació geogràfica, però que en aparença des de l'exterior és molt difícil d'identificar perquè no és un edifici especialment interessant, però en el seu interior amaga meravelles. I aquestes meravelles són part de, en fi, de la llista, del catàleg que té el Basar de les Sorpreses i que controla perfectament l'Albert Berlecki. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó. Com estàs? Com va tot?
Bé, continues ampliant catàleg? Sí. Sí, perquè, clar, tu deus anar a buscar objectes a tot arreu.
Sí, la veritat és que cada vegada resulta una mica més difícil. Hem de desplaçar-nos a l'interior d'aquest bazar que és... em sembla que mai l'has visitat del tot.
No, bo, clar que no.
És grandiós, amb moltes sales, i algunes fins i tot encara les haig d'obrir jo, eh?
Sí, sí.
Però, clar, costa més, evidentment, clar, mirar de buscar un objecte i tot el que podem relacionar-hi amb la cultura, amb la societat, amb la música, amb l'art en general, acaba costant. Però, escolta, ho fem encantats cada setmana, i aquí ens tens, al peu del canó...
Sí.
Cada diumenge a quarts de vuit del dematí.
Bueno, és que els col·leccionistes no acabeu mai. Vull dir que
clar, és que és això, tu, escolta.
No, les
una
col·leccions...
cosa porta l'altra...
Sí, 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 es complica, es complica. Bé, han arribat cartes o no? Com ho tenim, això?
Mira, han arribat molt a poc, amb sí. comptagotes, van arribant aquelles cartes, allò per mirar d'allargar encara més una agonia que tard o d'hora s'acabarà produint, però ben contents de tot plegat. Aquesta setmana ha sigut, a més, espècie. Mira, per cert, t'haig de comentar una cosa. Aquesta setmana he fet unes quantes conferències, una d'elles ha sigut a Caldes Montbui, que va anar molt bé, i l'altre va ser el dijous a Sant Guim de Freixenet,
sí.
a la Segarra. És un poblet de 1.000 i escaig habitants. Escolta, tenim molts fans en aquesta població, en van donar molts records per tu.
Que bé.
Vull dir que sàpigues que des de Sant Guim ens escolten, i a més, una gran profusió dels seus santguimerencs. Suposo que ha de ser aquest el gentilici, no?
No sé quin és el gentilici de Sant Guim, però vaja, en tot cas, des d'aquí, tot el carinyo i tota l'estimació a tota aquesta gent que, en fi, que ja gaudeixen del Berlecki i en vivo, no?, en aquest tipus de conferències, i que també el poden gaudir per la ràdio. Bé, dèiem, anem a llegir cartes o no?
Sí, cartes, sí, mira, tenim una postal, perquè, clar, ja estem al mes d'agost, pensa que estem al mes d'agost, ja, La postal ens arriba, posa només 08, perquè, clar, 08 és agost, però no ens arriba el senyor que es va dedicar a matar el segell, no va tenir massa traça en posar el primer dígit, per tant, el del dia, però sí, és només una postal que ens arriba des de Viena, una postal d'aquelles trucalades en què a dalt de tot està escrit la lletra, o sigui, la paraula Viena, amb una efígie de Wolfgang Amadeus Mozart, la seva bandera, la seva famosíssima nòria, evidentment, del Prater, una girafa, que deu ser fer referència doncs, al zoològic, un dels més antics de tota Europa, a la famosa estàtua dels Strauss, del famós músic dels valsos, i podem llegir... Hola, Bundó, hola, Berlecki, salutacions des de l'antiga Vida Vonda romana, actual Viena. Després d'anar amunt i avall, només puc dir coses bones d'aquesta ciutat on tot és espectacular. Un lloc per repetir. I ens l'envia un dels nostres oients més habituals, que és el Jordi Aran Rico, que crec que recordar que la setmana passada o l'altra ja ens va escriure, 8 d'agost del 2022, després de Crist, i en aquesta postal que és, crec, bé, de les poques que ens han arribat aquest any. I l'altra carta és una carta, l'altra que ens arriba, mira, està datada al 6 d'agost, ens la remet la Laia Espínola i la Gal·la Carnero des de Barcelona, i anem a treure de dins una carta manuscrita que podem llegir el següent. Són dues lletres. Barcelona, 3 d'agost del 2022. Bon dia. Som la Laia i la Gala i farem sisè de primària el proper curs. Els nostres pares i mestres us escolten i a quart us vam escriure unes cartes que vau llegir a la ràdio.
Sí.
A veure, que no sigui això la Salle Comtal, llavors.
Segur.
Aquí hi havia una escola, la Salle Comtal, Amadeu Vives. Mira, em sona molt aquest carrer, Amadeu Vives, de Barcelona. Segurament que són de la Salle, eh? Nosaltres som dues voluntàries que farem de guies a l'Open House de Barcelona el dissabte 22 d'octubre. Cui, això va ser ahir.
Va ser ahir, sí, l'Open House va ser ahir.
Mira, ahir... el dissabte 22 d'octubre. Començo jo la carta, la gala, i us vull explicar que l'Open House és un cap de setmana a l'any en què la ciutat de Barcelona obre els edificis modernistes, sí, perquè tothom els pugui visitar.
Exactament.
La nostra escola, mira, aquí diu, és la Salle Comtal i porta molts anys participant. L'edifici és preciós i ens encanta ensenyar-lo. A més, el que ens diferencia d'altres visites és que som els alumnes, els i les alumnes de sisè, que fem de guies de l'escola. Ens agrada moltíssim fer-ho i sempre venen molts visitants. Us volem convidar a venir. Serà el dissabte 22 d'octubre, de 11 a 14 hores i de 16 a 19. Si aquell dia no us va bé, podeu venir qualsevol altre dia i com ja tindrem pràctica, us farem una altra visita privada. Us agradaria?
Podem fer això.
Sí, la veritat és que potser estaria
perquè bé. Perquè ja l'ho d'ahir abans, no, ja s'ha passat.
D'ahir ja seria un pèl tard, ja. I abans, continua la carta, però amb una altra lletra, diu, hola, soc la Laia, la Gala i jo serem els alumnes, les alumnes més jovenetes de l'escola com a participants de l'Open House. I estem molt emocionades per aquest motiu. Tot just acabem de tornar de colònies i durant els 15 dies que hem estat fora, hem escrit cartes a les nostres famílies. Com ja tenim pràctica en escriure cartes, us escrivim una i us convidem a conèixer la nostra escola, la Salle Comtal. Ens agrada molt sentir-vos a la ràdio i als pares els hi feu molta gràcia. Una forta abraçada i fins aviat, la Laia i la Gala des de l'escola, la Salle Comtal. Mira, ha volgut la providència, el destí, la casualitat que la llegim just a l'endemà que va tenir lloc aquest Open House. De totes maneres, tu el dissabte al matí crec que estàs ocupat.
Complicat,
jo,
sí.
El dissabte de matí també treballo, seria un pèl difícil, la veritat, eh? Però en qualsevol cas agraïm moltíssim aquesta comunicació que ens remeten la Laia i la Gala des de l'escola la Salle Comtal de Barcelona.
Doncs efectivament, aquestes dues alumnes de la Salle Comtal, com aquest oient que ens escrivia aquesta postal des de Viena, evidentment com a tota la resta dels oients que continueu escrivint cartes sense parar, sisplau, perquè llavors tindrem aquells problemes del ploratec i tot això. Bueno, ja sabeu que l'adreça per evitar, o sigui, diguem-ne que la cura contra el drama i la vergonya que és allò, és enviar cartes al Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre, l'Albert no només les llegeix totes per antena, una per una, sinó que més la respon una per una també, de forma personal. Bé, un parell de coses, abans de que ens fiquem al Beurlegui Express... Sí, el tenim allà.
Ja, sí, està aquí,
No sé, sempre m'he de fixar. La primera, em diuen per l'auricular que el gentilici de Sant Guim de Freixenet és...
Atenció!
Sant Guimenc i Sant Guimenca.
Sant Guimenc, eh?
Sí.
Molt bé, doncs, una salutació en cordial. Els Sant Guimencs. Sant Guiguems. Molt bé,
no,
perfecte.
Sant Guiguems no, Sant Guimencs.
Guimencs. Sant Guimencs.
Que complicat, això.
Sant Guimencs.
I la segona, vull recordar que Beurlegui avui és un dia especial perquè d'aquí una setmana ja haurem canviat l'hora. Ja entrarem en aquella fase... La setmana que ve ja és aquell moment que, bé, no tot són queixes, tot són decepcions.
Sí.
El matí va molt bé, perquè aquesta hora ja serà de dia, però clar, després costarà això, eh? Costarà
però escolta, mireu-ho per el cantó positiu. La setmana que ve guanyarem una hora.
Ara.
Per tant, és possible que hi hagin molts oients que s'acostumen a despertar a 8:45 que, bé, doncs ens escoltaran nosaltres. Potser ens descobriran per primera vegada. Vull dir que, escolta, tot això que tenim, no?
Perfecte, sí, sí.
Veig que molt partidari tu de canviar l'hora no massa, no?
A veure, aquest canvi d'hora és veritat que ens permetrà dormir una miqueta més, però la veritat
és que... Vaja.
És demolidor després, aquelles tardes de 5-6 de la tarda.
Llargues, no? Llarguíssimes, eh? Sí,
ai, senyor. Bueno, va, anem amb el Beurlegui Express. On anem avui?
Mira, avui no anem massa lluny, anem a Cap i Casal, anem a Barcelona, un dels llocs més emblemàtics de la Rambla, al Gran Teatre del Liceu, i no per assistir a cap estrena operística, sinó per contemplar una instal·lació que va tenir lloc el passat 11 d'octubre i on la sala es va omplir, atenció, de globus. Estàs a punt?
Sí.
Sí? Doncs apa, som-hi!
Beurlegui.
Què et sembla?
Però on hem d'anar? Que està
doncs
fosc.
Mira per aquí.
A veure, aquí, allà hi ha una mica de llum. A veure.
Sí?
A veure si per aquí. Ah, les cortines. Oh, Beurlegui, però això és preciós.
Què et sembla, això?
Però quin goig, això del Liceu ple de globus. Hosti, sí, quina meravella. Quina meravella, tu.
No, però no els globus, ja veus, eh? No els globus sobre les butaques,
sí,
eh?
Sí.
Globus suspesos a l'aire,
no, aquests no els havia vist. Havia vist totes les butaques.
Mira, sí,
a veure?
Sí.
Oh, que hosti, espectacular, això,
és per tot arreu, eh?
Oi.
Per tot arreu, tu.
I però això què hi fa, aquí?
Mira, això ha sigut... No és que ahir hi hagués hagut un xiquiparc aquí, per entendre'ns. Sí. Vull dir que és una obra d'una reconeguda artista brasilera anomenada Flàvia Junqueira, que per primer cop en un teatre europeu va exhibir una de les seves creacions artístiques, que és la d'inflar 1.500 globus de colors amb heli que van estar suspesos a l'aire de tota la platea. La instal·lació, que es va obrir al públic de manera molt reduïda, només 70 persones la van poder visitar, serà objecte d'una exposició al Saló dels Miralls del mateix teatre, que es podrà veure a partir del proper dimecres de la setmana que ve. La iniciativa de tot plegat va sorgir del director artístic del Liceu, que és en Víctor García de Gomar, on es vol apostar per convertir aquest espai en un centre de les arts en el que no només hi hagi òpera, sinó també hi hagi altres disciplines. I el resultat, doncs, home, és d'allò més vistós.
Sí, com és, sí.
Tan vistós que aquest serà punt de partida d'un nou basar de les sorpreses, el número 278, que dedicarem a la lletra G, la G de globus.
Bé, que té moltes derivades, evidentment, la paraula globus. Hi ha la part infantil més de criatura, i, evidentment, evident, moltes, sí, altres, no? Potser hem de començar per l'etimologia, que és una manera d'explicar també com per què es creen les paraules i com, no?
Doncs sí, ja ens dona moltes pistes sobre per on aniran tot plegat. Cal recordar que la paraula globus en català sempre és amb S, sigui en singular o en plural, que té diverses excepcions, prové del llatí globus, que vol dir massa compacta d'éssers, persones, o matèria.
Ah.
I com a tota massa compacta d'éssers, persones o matèria, acostuma a ser, doncs, esfèrica. I és curiosa, llavors, la quantitat d'elements que definim així. Ja no només els globus aerostàtics, aquells que són per volar, sinó també, òbviament, el globus terraqui, la Terra, o el teatre on Shakespeare va estrenar les seves obres, The Globe, entès aquí de manera metafòrica, com un lloc que acull, doncs això, la gran farsa, la gran comèdia, en el fons, que representa la vida. Jo diria que el globus és l'equivalent modern de les bombolles de les Benites. És a dir, aquí n'hem parlat diverses ocasions. Aquells quadres realitzats especialment al barroc que intentaven ser alegories de la futilitat i la brevetat de la vida, i on s'hi podien trobar, doncs, calaveres, rellotges, símbols de riquesa caducats, però també bombolles com a símbol d'aquesta fragilitat. Mm-hmm. Llavors, el globus, que en el fons és quelcom més aviat modern, sí, podria ser, doncs, una mica la metàfora de tot plegat, no?
Sí, sí.
I com acostuma a passar, com a moltes de les invencions, el seu origen, el seu naixement, va ser fruit de la necessitat.
Però estem parlant de l'invent del globus de goma, per entendre'ns, eh?
Sí, sí, només ens assenyem aquesta secció del basal de la sorpresa, s'assenyeix al globus infantil.
Però això...
No el globus aerostàtic, ni altres globus.
Això deu ser, diguem, moderníssim, no? Perquè, clar, ah, fins i tot pel material, difícilment deu ser una... No?
Sí, sí, perquè hem de tenir en compte que està fabricat amb làtex, uh-huh, i no tenir 100 anys. Va ser inventat en els anys més difícils de la Gran Depressió nord-americana. El seu creador va ser un tal Neil Tillotson, que era un canadenc que treballava en una fàbrica de pneumàtics i soles de sabates a goma, i que, bé, com tants milers de persones, va anar a l'atur per la crisi. I buscant guanyar-se la vida com pogués, va muntar un petit laboratori a casa amb materials de la fàbrica que havia tancat i va experimentar amb làtex líquid per mirar de trobar alguna cosa que, no sé, doncs, que es pogués vendre. Va retallar un cartró en forma de cap de gat, el va enfonsar al làtex, va deixar que s'assequés i va posar, diguem-ne, polvos de talco, el va retirar amb compte i va decidir inflar-lo amb un petit forat que havia quedat. I el que va aconseguir va ser el primer globus en forma de cap de gat. I va invertir llavors tot el que tenia en comprar làtex i va fundar l'any 1931 la Tillotson Rubber Company, que aquell mateix any, i en plena Gran Depressió, no oblidem, va vendre 5 milions de globus amb la cara de gat.
Oh, que bo.
I, per cert, l'empresa encara funciona avui.
Sí o no? Està oberta encara?
Doncs sí.
La Tillotson,
sí, 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 sí,
Rubber Company.
Té la seva pàgina web corresponent i tot això. Mm. Només 3 anys més tard, el 1934, ens trobem amb una de les primeres cançons, per no dir la primera, on hi surt mencionada la paraula globus, el clàssic de Cole Porter, You Are the Top.
At words poetic, I'm so pathetic that I always have found it best, instead of getting them off my chest, to let them rest unexpressed. I hate parading my serenading, as I'll probably miss a bar. But if this ditty is not so pretty, at least it'll tell you how great you are. You're the top, you're the Colosseum,
You're the top. You're the Louvre Museum. You're a melody from a symphony by Strauss. You're a Ben Levon and a Shakespeare sonnet. You're Mickey Mouse.
Això és Cole Porter, eh? Fantàstic.
Això és el grandiós, grandiós Fantàstic. Cole Porter, eh? Sí, sí,
però una
sí,
cançó que per tu deu ser moderníssima, clar, només té 90 anys de vida, vull dir una cosa...
Això és de rabiosa actualitat, exacte, com deien als anys 70, eh? Rabiosa actualitat, eh?
Una novetat.
Entra directament al top 10, eh? Del Billboard, exacte, exacte, eh? Vull dir que... Bé, You're the Top, que podríem traduir com Ets el millor, ets massa, és sí, una de les grans cançons del grandiós Cole Porter, compositor, lletrista nord-americà, autor de grans estàndards com El Night and Day, Begin the Begin, My Heart Belongs to Daddy, que el 1934 va estrenar un musical que va portar per nom Anything Goes, on una de les cançons era aquesta, You Are the Top, a la que la lletra compara la seva parella amb tot un seguit de grans coses. Diu que és com una sinfonia de Strauss, com els sonets de Shakespeare, com el somriure de la Mona Lisa, com el sou de la Greta Garbo,
carai,
com l'amanida Waldorf, és a dir, tota una sèrie d'elements molt populars d'aquella època. I hi ha un moment en què, parlant de l'amor, diu que sóc un globus de joguina que està destinat a esclatar aviat.
Bé, ja és aquesta primera referència del globus, eh?
Jo diria que és una de les primeríssimes referències, eh? A més, clar, distingidíssima referència amb un clan clàssic de Cole Porter. Bé, els que no van esclatar van ser el 1,5 milió de globus que es van inflar per intentar batre un rècord mundial i que va acabar com el rosari de l'aurora.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Here we go.
Amazing. And the final end is up, and there they go, John.
The Guinness Book of World Records has just been broken in Cleveland. Over 1,500,000 balloons going up in the air at this very, very moment.
Hosti, quina narració. Quina energia, sí, 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 no?, que gasten.
Doncs sí, sí. Bé, aquí tenim el moment en què la televisió va retransmetre l'acte en directe. Per situar-nos, hem de retrocedir 36 anys fins al 27 de setembre de l'any 1986 a la plaça pública de Cleveland, Ohio, quan algú va tenir la brillantíssima idea d'entrar al llibre Guinness dels rècords inflant 1,5 milió de globus. La preparació va durar 6 mesos i una empresa es va encarregar de construir una mena de reixat de 76 metres de llargada per 46 d'amplada i 3 pisos d'altura, les mides d'una illa de cases, d'una ciutat,
sí, sí,
que van instal·lar entre edificis per tal de retenir els globus d'heli. Milers de persones hi van voler participar inflant-los que anaven quedant retinguts a la reixa fins a arribar el moment en què, òbviament, clar, s'havien d'alliberar.
Però de moment hem vist com molta emoció, no?, que va passar alguna cosa.
Sí. Sí, sí, sobtadament va venir una tempesta que no s'esperava,
sí,
i va provocar que molts globus, pel fred i la pluja, doncs no s'enlairessin.
Ostres.
Es van obstruir carreteres,
què
vies
dius?
L'aeroport va haver de tancar perquè la pista va estar infestada de globus. Fins i tot, a veure, dues persones van morir,
no
eh?
Fotis.
Poca broma, eh? Una setmana més tard, encara es trobaven globus al llac Erie, del Canadà, que està a uns 70 quilòmetres de Cleveland.
Mare de Déu, senyor.
Sí,
per imagina't voler fer allò, una performance,
sí,
eh?
Sí, a vegades allò d'establir els rècords... Anem a fer un rècord, a veure si sortim,
sí, sí,
al llibre.
Sí, sí.
No sé si, dintre el conjunt de males idees de la humanitat, no sé si aquesta podria encabir-se.
Jo crec que, en general, voler trencar un rècord Guinness és una mala idea, normalment.
No cal. Hi ha coses, Xavi, no cal. Tots tenim moltes coses a fer i no cal aquestes històries, vale?
Va.
Major impacte, en canvi... Digues, que volia dir alguna cosa.
No, això de... Que anaves a dir una altra qüestió.
Sí, major impacte va aconseguir una persona només amb un sol globus i, a més, un globus que no vola. Banksy. Possiblement Banksy sigui l'artista contemporani més popular, fins i tot en cercles, diguem-ne, poc avesats, el que ell fa, que és l'anomenat art urbà, el que molts en dirien grafitis, no? Bona part de tot això és per la seva misteriosa identitat, del que molt poca cosa se sap i que s'ha especulat moltíssim. Es creu que és anglès, que va néixer a mitjans de la dècada dels anys 70, i a nivell molt general podem dir que les seves obres, que estan, evidentment, totes exposades al carrer, critiquen les desigualtats socials, el capitalisme més ferotge i el militarisme, però també tenen apunts de tendra innocència, com aquesta obra que comentarem, que és Nen amb globus. En ella es veu una nena pintada en blanc i negre que deixa anar un globus de color vermell que té forma de cor. Aquí, però, no sé si ho recorda, segurament que sí, eh? Però una còpia d'aquesta obra es va subhastar a la casa Sotheby's fa uns quatre anys.
Sí, sí.
I moments després...
Pintada, no arrencada a la paret, una pintura, no?
Una pintura, sí, que suposo que devia portar un tipus d'autògraf o d'assignatura de l'autor, no sé.
Sí.
Però el cas és que moments després que es tanqués la subhasta, l'obra es va començar a autodestruir amb un enginyós mecanisme que portava incorporat. I tot i així, l'obra encara va incrementar molt més el seu valor, ja que estava valorada en més d'un milió de lliures esterlines.
Bueno, clar.
I si Banksy dibuixava una nena que tenia un globus vermell, hi ha una altra obra on en aquesta ocasió és un nen, el Globo Rojo.
Estupenda pel·lícula.
L'has vista?
Sí, i tant.
Ah, sí?
Sí.
Ah, no sé, perquè és una pel·lícula que va més als anys 50, eh? És del 56, aquesta pel·lícula, eh? Sí,
sí, però vaja...
I és com un mig metratge, eh?
Exacte,
sí?
És el que anava a dir, és fàcil de veure, perquè no, no dura massa, tampoc.
No. Doncs mira, Le Ballon Rouge és un migmetratge francès de 34 minuts, dirigit per Albert Lamoris l'any 56, i que explica l'amistat entre un nen, que s'ha interpretat per al fill del director, i un magnífic globus de color vermell que sembla tenir personalitat pròpia. És una pel·lícula encantadora, que a més permet veure el París dels anys 50 en molts llocs, malauradament, ja desapareguts. En el seu moment va ser molt ben rebuda per la crítica, que li va trobar tota mena d'implicacions filosòfiques i fins i tot religioses. Es va passejar per diversos festivals, va guanyar un Òscar el millor guió original, i és l'únic cop que ho ha aconseguit un mig metratge.
Déu-n'hi-do.
Es pot trobar, per cert, al YouTube.
Bueno, si voleu buscar-lo, allà ho trobareu. Le Ballon Rouge, de la Maurice...
O el Globo Rojo. Si poses el Globo Rojo, segurament que et sortirà.
Però era de fer sentir bé aquest globo. Vull dir, era un globus que, i pel tipus de música, pel rodatge, era agradable, diguem-ne.
Era molt innocent, molt tendre, molt maco, però bé, poden haver-hi globus terrorífics, com per exemple el que surt a la pel·lícula It.
Ai!
Hola!
¡Ay, ay, ay!
¿Quién eres?
Es que no me vas a decir hola. Vamos, pequeño. ¿Quieres que te regale un globo?
No debo coger cosas que me ofrezcan los desconocidos. Mi padre dice eso.
Efectivamente, tu padre es muy sensato, muy sensato. Yo soy el payaso tacaño, el payaso bailarín. Tú eres Georgie. Yo nos hemos presentado. ¿De acuerdo?
Claro que sí. Tengo que irme.
¿Irte? Espera. ¿Sin esto?
¡Mi barco!
Exacto.
Amb una de les presentacions més terrorífiques vistes en cinema.
Espantós.
La deu recordar, suposo, no?
Sí, ho recordo. És que crec que no s'ho ha pogut... Qui ho hagi vist alguna vegada no pot haver oblidat mai l'escena d'It. O sigui, em sembla...
Sí, recordem que és aquella... aquell any que perd una... amb un dia de pluja, que perd un vaixell de paper, se'n va amb una claveguera, i llavors, de dintre la claveguera apareix un pallasso molt maquillat que, clar, crea aquest element d'atenció, poder per la seva imprevisibilitat, no? De que un nen... vol recuperar aquest vaixell i surt això, no? La novel·la It, recordem, és de Stephen King, va conèixer dues adaptacions, una minissèrie de l'any 90, una versió cinematogràfica més recent, dividida en dues parts, i es pot trobar tant a Prime Video com a Apple TV, entre altres plataformes.
S'ha de ser realment una ment molt recargolada per...
Molt.
No només el pallasso en si, que és terrorífic i fa por, sinó la seqüència en si, no? D'una claveguera fosca, no? I que vas veient que és que, nen, vés-te'n cap a casa. O sigui, no t'acostis, és que no pot sortir res de bo d'un senyor que va vestit de pallasso des de l'interior d'una claveguera. És impossible que surti algú bé,
no? Pot sortir.
Es fa una por terrorífica.
Realment, tu no ets tampoc de massa de pel·lícules de por,
jo passo molt malament amb les pel·lícules de por.
Jo també, jo tampoc no les puc veure, Les haig de veure per l'obligació cinèfila, però poca cosa.
Va, arribarà,
però no volem acabar...
Home, diguem... la setmana que ve arriba, que arriba la castanyada, Halloween, tot això, ja veuràs.
Sí. No entrem al debat de si castanyada o Halloween, ja hi entrarem, si de cas, Va, i no volem acabar amb un mal regust de boca, ni amb terror, sinó amb una de les pel·lícules on surten molts globus i que és una de les millors pel·lícules que solament s'han pogut rodar de la casa Pixar Disney els últims anys. Up!
Home. es tracta de crear imatges icòniques que passin a la història del cinema, em sembla que Pixar aquí va marcar un gol espectacular, que és aquesta escena en què un jove o un noi aconsegueix que fer volar una casa amb globus de tots colors, no?, per intentar ajudar un avi a sortir de la... del desastre en què implica que un barri s'estigui convertint en una mena de... és l'avançament dels temps moderns, no? La construcció de nous edificis que van encaixonant cada cop més una vida que ja no té tant sentit com havia tingut. No?
Sí, sí. I una de les pel·lícules amb uns primers minuts extraordinaris, on resumeixen 50 anys d'una vida matrimonial, que possiblement és el més emocionant que he pogut veure en una pantalla de cinema en molts anys.
I una banda sonora, mira, l'estàvem sentint ara, mira que magnífica.
Ah, Michael Giacchino, sí.
Magnífica.
Bé, doncs, mira, aquí la tenim. Mira, escolta'm una mica.
Esplèndid, esplèndid.
Bé, doncs, ja la recordareu, és aquella història d'aquell senyor, el senyor Fredrickson, que s'assembla molt a Spencer Tracy, que vol complir el somni de la seva infantesa que havia promès a la seva esposa. Una pel·lícula magnífica que ens parla de la importància de la tenacitat, de l'inútil que representa estar lligats a les possessions terrenals i que el més important que ens emportem en aquest món és, no ens enganyem, l'estimació de tots aquells que ens envolten. Una pel·lícula que es pot veure a Disney+.
Doncs mira, el que deia abans, tinc la impressió que si... No, evidentment el cinema no només es tracta d'això, però escenes inoblidables, jo crec que aquesta imatge de la casa aixecant-se de terra, estivada per una pila de globus que tenen tot tipus de càrregues sentimentals, simbòliques, humorístiques, d'anàlisi de la vida, doncs, escolta, passa a la història, sens dubte, passa absolutament a la història. Bé, Orlegui, ja per anar acabant... T'has trobat ara que tens criatures cada cop estàs passejant pel carrer i et diuen papa, papa, un globus.
No ens ho demanen.
Del Bob Esponja.
No.
Aquella gent que els ven, aquells que tenen de colors, saps?
Però que això és un xantatge emocional perpetren determinats personatges amb tota la justificació comercial, evidentment, però que no hauria d'estar permès, això, clar.
No,
llavors, l'estratègia
no
és canviar de carrer, canviar de carrer, veure'ls al lluny i dir anem per un altre cantó, però vaja, no són d'aquests, vull dir que, no sé si els teus...
Sí, una mica.
Els teus sí o no?
Sí, una mica, però el que anava a dir és que, a més a més, ja saps que la història no acaba mai bé, perquè aquell objecte que ha preuat, que té... En fi, que té tot aquell carinyo, tota aquella energia, ja saps que acabarà desfet. I un globus desinflat és probablement de les coses més tristes que existeixen al damunt de la capa de la Terra.
Jo el sacrifico abans.
Sí, exacte. El
no, una, no. Jo els hi proporciono una eutanàsia dòcil i plàcida. Sí. No, perquè això de punxar-los ho trobo com molt bèstia i molt tràgic.
Sí.
Amb unes tisores ara tallo la d'allòs i llavors es desinflen molt a poc i gairebé ni se n'adonen que deixen d'existir. És tràgic, però jo diria que és la millor mort que poden tenir els globus.
No, perquè ja insisteixo, quedar-se allà mig boteruts, que més perden la forma i tot això, allò és una cosa espantosa.
I te'ls trobes a tot arreu. Després vas al lavabo i te'l trobes a la...
A vegades es mouen sols, no? Quan ja no van pel sostre, llavors ja van com a mitja taula. Quan floten el David i s'està acostant, que penses, què està fent un tauró ara, no?
Són globus zombis,
Vull dir que... Bé, Orlegui, va, tenim molts globus i a gaudir molt de la vida. Una abraçada ben forta. Adéu-siau.
Que vagi bé. Adéu-siau.
El mite del piano Ivo Pogorelich inaugura el 23 d'octubre al Palau de la Música Catalana la nova temporada de concerts de l'Orquestra Simfònica Franz Schubert Filharmonia, amb el segon concert per a piano i orquestra de Chopin, el compositor que el va convertir en llegenda.
Entrades a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org
Hi ha tradicions que ve de gust celebrar, sobretot si és amb panellets. Per què no tasteu els panellets del forn Mistral? Els fem un a un, amb molta cura, perquè siguin ben deliciosos. De pinyons, de coco, de taronja, de cafè... Com que són fets i cuits el mateix dia, els panellets del forn Mistral us portaran records de la vostra infantesa. Són com els d'abans, acabats de fer. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Panellets de veritat.
Del 29 d'octubre a l'1 de novembre, vine a la Fira de la Castanyera a Begur.
Soc la senyora Castanyera i us espero a Begur, on trobareu un escape room, el túnel del terror, tallers infantils, castanyada popular, fira artesana i un munt d'activitats més.
Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972 62 45 20 i a les nostres xarxes socials.
Passi el que passi... No us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega. Comparteix.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.